L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui novament us dona la benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dilluns, som a 19 de maig, reprenem el pols informativament parlant al territori, sempre, evidentment, des del treball, des dels esforços i la suma de continguts que des dels diferents serveis informatius, des de les emissores municipals associades a EMUTE, diàriament us oferim. Temps d'actualitat que també avui encetem avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Temps d'informació que avui encetarem parlant del govern de la Generalitat i dels ajuntaments del territori que reactiven el front comú contra el projecte Castor després de les últimes informacions publicades provinents d'estudis tècnics que relacionen injeccions de gas amb els sismes. L'informatiu d'avui passarà per Amposta, ciutat que engega una campanya de conscienciació per minimitzar l'incivisme d'alguns propietaris d'animals de companyia. La campanya porta per nom "Ell no és responsable, tu sí". L'oli d'oliva verge extra és el millor aliat contra les malalties del cor. Una investigació de la Rovira i Virgili corrobora que el seu consum redueix la mortalitat per origen cardiovascular. La Diputació de Tarragona fa entrega a l'Ajuntament d'Amposta de 2 bots de rem per al Club Nàutic de la ciutat per a que els remers d'alta competició d'arreu del món continuen entrenant al municipi. Avui parlarem també del Museu de la Vida a la Plana de Santa Bàrbara, que ja disposa de fulletons per promocionar-se. Fulletons editats pel Museu de les Terres de l'Ebre. Passarem balanç a la celebració a l'aldea del primer concurs de cuina Quatre Torres. I també farem esment a l'èxit de participació que enguany ha suposat la 6a edició de la Festa del Mercat a la plaça, a Amposta. Per últim, a la recta final, parlarem d'esport. En repassarem la jornada futbolística dels equips del territori. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el repàs a l'actualitat de la jornada. Comencem parlant del projecte Castor. El govern de la Generalitat i els ajuntaments de les Terres de l'Ebre tornaran a fer front comú per exigir el desmantellament de la plataforma Castor després d'haver-se conegut alguns detalls dels informes geològics encarregats pel Ministeri d'Indústria, uns informes que confirmen la relació entre les injeccions de gas i els sismes. El conseller d'Interior, Ramon Espadaler, ha confirmat la indignació que hi ha per part dels ajuntaments del territori i de la Generalitat per la deslleialtat del Ministeri, que no ha aportat cap tipus d'informació sobre el magatzem de gas. Espadaler exigeix un canvi d'actitud al Ministeri, a qui reclama transparència sobre tots els estudis que s'han requerit sobre el projecte Castor. Ramon Espadaler assegura també que es manté la unitat d'acció entre ajuntaments i Generalitat per reclamar el desmantellament del projecte. L'escoltem.
I ho faig en aquests termes, doncs, transparència al Ministeri d'Indústria. Sabem que hi ha nous estudis, algun dels quals avui treu el nas amb algun mitjà de comunicació, que deuen estar, per tant, a mans del Ministeri. I si el darrer estudi que vàrem demanar ha trigat més de 5 mesos des que n'han tingut a fer-se públic, doncs demanem que hi hagi una correcció immediata d'aquesta laxitud i d'aquesta actitud absolutament deslleial cap als ajuntaments i cap al govern de la Generalitat. Per tant, continuarem sent exigents per les vies parlamentàries, per la via doncs, del govern de la Generalitat, per la via de tot allò que estigui a l'abast dels ajuntaments a través de mocions, sense abandonar la via judicial. Per tant, mantenim oberts totes les vies per tal de tenir tota la informació que tenim dret a conèixer en relació a aquests nous estudis dels quals coneixem que han estat encomanats però que no coneixem el contingut, i això ho farem conjuntament. Vàrem ser capaços d'actuar conjuntament quan s'esdevenia l'episodi i crec que això va ser doncs, un element d'introduir doncs, serenor i tranquil·litat a la ciutadania que estava neguitosa per l'episodi que s'esdevenia. Confirmo, i ho faig doncs, amb molt de gust, doncs, que volem mantenir aquesta unitat de criteri entre els diferents ajuntaments directament afectats i el govern de la Generalitat i consells comarcals, evidentment, al servei de la ciutadania, amb un objectiu clar i compartit, que és el tancament definitiu d'aquesta activitat. Perquè s'ha demostrat, i l'estudi que ja coneixem de la manera com l'hem conegut, ja posa negre sobre blanc allò que nosaltres intuïem, allò que tothom d'una altra manera intuïa, és que hi ha aquesta relació directa entre el que és l'activitat industrial de Castor i l'episodi doncs, de sismes que malauradament varen haver de suportar aquest territori.
Per la seva banda, l'alcalde del Canal, Alfons Montserrat, en reclama també al Ministeri que facilite la informació al territori, assegurant que després de conèixer els detalls d'alguns informes, encara la situació és més preocupant. Alfons Montserrat.
Reiterar les sol·licituds d'informació, que la veritat se fa difícil pensar perquè no es dona informació, inclús informació que després acaba arribant als mitjans de comunicació i que en canvi no arriba pels conductes oficials, en el qual sí que pensem que això és una manca de cortesia o institucional o de deslleialtat, que no arribem a assolir, a entendre el per què d'això, i per l'altra banda m'ho reiterem tothom, tots els afectats, reiterem la necessitat de tancar, tancar l'explotació. Ara ja, oficialment ja se sap el que el sentit comú ens deia, que hi ha una relació causa-efecte de l'activitat en els terratrèmols, i per l'altra banda, este primer informe, que sembla ser que el segon confirma el primer, encara fa més por, perquè en la mesura que parla de que hi ha falles que no estan cartografiades, encara fa pensar que potser no coneixen exactament, o per no dir, no tenen excessiva informació del que hi ha allà baix, amb el qual vull dir, encara fa més por aquesta incertesa, i tal com deia el ministre, de que no se reobriria si no hi havia una certesa en la seguretat, doncs pensem que tot apunta a que s'ha de tancar l'activitat del Castor, s'ha de tancar, desmantellar-ho i prendre nota per a futures. Si es vol mantenir aquesta política de fer magatzems, prendre nota de fer aquests estudis abans de i no després de.
Cal dir que aquestes declaracions que escoltàvem es feien el passat dijous després de la reunió convocada pel conseller d'Interior i que es va celebrar a la delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, una reunió convocada expressament per valorar el contingut de l'informe de l'Instituto Geográfico Nacional. Representants dels ajuntaments del territori del mateix govern van reiterar aquesta petició, la de demanar el tancament definitiu i desmantellament de la plataforma Castor. Una reunió a la qual hi van assistir els alcaldes del Canal, la Ràpita, Ulldecona, Sant Jaume i Deltebre i també regidors d'ajuntaments com el d'Amposta o Tortosa, el delegat del govern a l'Ebre, Xavier Pallarès, el director general de Protecció Civil, Jordi Auric, el cap de la Unitat de Protecció Civil a la subdelegació del govern espanyol a Tarragona, José María Mangas, la directora dels Serveis Territorials d'Interior, Eva Ruiz, i representants de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, així com també membres dels Consells Comarcals del Baix Ebre i del Montsià.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les quatre comarques al dia, l'informatiu en mute.
Seguim ara anant cap a Amposta. La capital del Montsià engega una campanya de conscienciació per tal de minimitzar l'incivisme d'alguns propietaris d'animals de companyia. La campanya porta per nom "Ell no és responsable, tu sí". Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta ha posat en marxa una nova campanya de civisme orientada als propietaris d'animals de companyia, especialment de gossos, perquè es facin responsables dels seus animals, tant pel que respecta a portar-los identificats com a recollir els excrements dels animals a la via pública. La campanya porta per títol "Ell no és responsable, tu sí", i és una campanya que han engegat les regidories de Governació, Serveis i també de Medi Ambient de l'Ajuntament de la ciutat. En aquest cas s'ha constatat que els excrements maltractaments d'animals a la via pública constitueixin una preocupació ciutadana i s'ha de donar resposta de conscienciació, però també amb sancions que poden arribar fins a 750 euros. El regidor de serveis explicava que la majoria de gent ni és conscient, però sempre hi ha una minoria que no respecta aquest civisme. Escoltem a Pep Nos.
La majoria de gent sí que som conscients de lo que hem de fer. Pot ser que alguna vegada m'ho oblidem o m'ho podem oblidar, però ja torno a repetir, és una minoria que és la que complica la vida de la gent, tant en els contenidors com en els gossos, com en un sinfín de coses que parlaríem, no? L'incivisme, jo crec que a Amposta no és incívica. Hi ha alguns que la fan incívica i sempre dona una sensació d'allò de que els que menys tindrien que destacar són els que destaquen.
Per facilitar tot això, s'han habilitat 4 zones de passeig per a gossos dins del casc urbà, a banda dels pipicans que ja existeixen. També cal destacar la presència de policies locals vestits de paixà per aplicar les multes i sancions corresponents segons la normativa.
Gràcies, Manel. Parlem ara d'una qüestió molt diferent. L'oli d'oliva verge extra és el millor aliat contra les malalties del cor. Una investigació de la Rovira i Virgili corrobora que el seu consum redueix la mortalitat per origen cardiovascular. Segons publica el diari digital Aguaita.cat, molts estudis han analitzat la relació entre el consum d'oli d'oliva i el risc de malalties del cor, però fins ara pocs s'havien centrat en els diferents tipus d'oli d'oliva que hi ha al mercat. De tot plegat ens en parla en esta primera crònica des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs això és el que ha fet aquest estudi del projecte Previmet, que ha conclòs que un augment de 10 grams, és a dir, una cullerada al dia en el consum d'oli d'oliva verge extra està vinculat a una reducció del 10% en el risc de patir malalties cardíaques i mortalitat d'origen cardiovascular. L'oli d'oliva verge extra és de major qualitat que l'oli d'oliva refinat o comú i té un nivell d'acidesa una mica més alt, així com més quantitat de polifenols. Es creu que són aquests polifenols, en part, els que proporcionen beneficis cardiovasculars. Un segon article del mateix grup tornava a analitzar els resultats de l'estudi Previmet. Aquesta nova anàlisi concloïa que les persones que consumeixen una alta quantitat de polifenols tenen una reducció significativa de la mortalitat per totes les causes i no només de la malaltia cardiovascular. A més, certs tipus de polifenols, especialment els estilbens i els lignans, estan estretament relacionats amb un efecte protector contra la mortalitat. Els estilbens es troben a la pell del raïm i es concentren en el vinegre. D'altra banda, les olives, l'oli d'oliva verge, les llavors de lli, també les de sèsam i els integrals contenen també alts nivells d'aquests lignans. Previmet és un estudi nutricional que va avaluar els efectes de la dieta mediterrània en la prevenció de malalties cardiovasculars en més de 7.000 persones d'entre 55 i 80 anys. Durant una mitjana de 5 anys va ser quan es va dur a terme aquest estudi i els participants al mateix es van repartir en 3 grups a l'atzar. D'una banda, segons la dieta que van seguir, una dieta mediterrània suplementada amb oli verge extra, una altra dieta mediterrània suplementada amb fruits secs i una altra dieta baixa en greixos que va servir com a grup de control. Al Predimet hi van participar més de 100 investigadors de 16 universitats i hospitals de tot l'estat. Precisament un d'aquests científics, el seu coordinador, Jordi Sala Salvador, que és el director de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili, dia que és difícil aïllar l'efecte d'un sol aliment per l'ampli ventall de productes que conformen la dieta mediterrània. El nostre estudi, dia Sala Salvador, però va poder distingir els efectes cardiovasculars atribuïts a l'oli d'oliva, que és un component clau d'esta dieta.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu Emute.
Novament, tornem a Amposta, ho fem ara per parlar de la Diputació de Tarragona, un ens que ha fet entrega a l'Ajuntament Ampostí de dos bots de rem per al Club Nàutic de la ciutat perquè els remers d'alta competició d'arreu del món continuen entrenant-se a la ciutat. D'altra banda, també la Diputació ha fet entrega a l'Ajuntament Ampostí de diferents pintures restaurades. Novament, des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, Domènec, la Diputació de Tarragona va lliurar aquest passat divendres dues embarcacions de rem olímpic al Centre de Tecnificació Esportiva d'Amposta, gràcies a l'aportació de 15.000 euros de la institució supramunicipal. Es van poder adquirir un esquif i un doble escull. D'aquesta manera, la Diputació dona impuls al centre que ofereix els serveis necessaris per a l'entrenament d'alt rendiment. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, explicava la importància d'aquesta subvenció de la Diputació de Tarragona per al Club Nàutic d'Amposta, un centre on molts atletes a nivell internacional venen a entrenar.
I en aquests moments la Diputació està al costat dels alcaldes, al costat de la gent, i en aquest sentit, per Amposta, que és una ciutat esportiva per excel·lència, que la Diputació ens hagi subvencionat o hagi comprat aquests dos bots que serveixen per a que gent d'altres països vinguin a fer estades esportives aquí a Amposta. Concretament avui ha tingut l'oportunitat de saludar a dos esportistes de la selecció d'Israel que participaran en el campionat del món. Per tant, és una situació que gràcies a els esforços que fa Diputació, lògicament també de l'administració local de l'Ajuntament, Amposta sigui ciutat d'acollida d'esportistes d'alt nivell d'arreu del món.
D'altra banda, durant la visita del president de la Diputació a Amposta, també es van retornar a l'Ajuntament 5 peces restaurades de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tortosa a través del taller de conservació i restauració. A l'acte de lliurament van assistir, a més del president de la Diputació i l'alcalde d'Amposta, així com la regidora de Cultura, la directora del Centre d'Educació Artística, Carmen Clemente, que va explicar els treballs duts a terme i les tècniques realitzades.
Gràcies, Manel. Parlem ara del Museu de la Vida a la Plana de Santa Bàrbara, un museu que ja disposa de fulletons per promocionar-se. Fulletons que han estat editats pel Museu de les Terres de l'Ebre, entitat que ha editat també fulletons per a la resta dels 7 museus i centres d'interpretació de la comarca del Montsià. Des de la Plana Ràdio, novament, Josep Roig.
Des de fa algunes setmanes, el nostre municipi disposa ja també dels nous fulletons de difusió turística del Museu de la Vida a la Plana, uns elements importants per donar a conèixer aquest element cultural que té el nostre poble. Uns fulletons que han estat editats pel Museu de les Terres de l'Ebre, que ha realitzat 8 fulletons per al mateix Museu Ebrenc, així com els altres 7 museus adscrits a banda del Museu de la Vida a la Plana de Santa Bàrbara, que són el Parc Arqueològic de la Carroba, a Amposta, el Centre d'Interpretació Viure el poble a Masdenverge, el Centre d'Interpretació de la Serra del Montsià a Freginals, el Museu del Mar de l'Ebre a Sant Carles de la Ràpita i els parcs arqueològics de la Moleta del Remei i la Casa O'Connor Alcanà. Aquests fulletons tenen informació bàsica del museu, així com els altres aspectes relacionats amb el municipi, com punts d'interès, visites guiades o serveis educatius que formen part d'una àmplia campanya publicitària iniciada aquest any 2014 per part de l'Ajuntament Planer. Al mateix temps, també es recorda des del mateix museu, per a tots aquells interessats en visitar-lo, que des del passat mes d'abril s'ha iniciat el nou horari d'estiu del museu, que amplia els horaris habituals de dissabte i diumenge als dijous i divendres tarda de 17 a 19 hores. Finalment, s'ha incorporat també els nous panells informatius que substitueixen els anteriors que havien quedat obsolets i que no disposaven de tota la informació necessària per poder relacionar les diferents parts interpretatives del museu. El Museu de la Vida a la Plana està ubicat a l'antiga Masada de Martí, que va ser reconstruïda durant els anys 2010 i 2011 per donar cabuda al nou museu. És un espai d'interpretació dividit en dues bandes, una sala on s'hi pot veure l'evolució de Santa Bàrbara des dels seus orígens fins a l'actualitat i la producció olícola com a motor del municipi molt especialment. També acull la col·lecció d'història natural Josep Antoni Valls, una important mostra de paleontologia i mineralogia cedida per aquest insigne planer on s'hi poden contemplar peces d'un valor incalculable. En aquest museu també s'hi pot trobar l'oficina de turisme, una botiga i una sala polivalent. Finalment, el Museu de la Vida a la Plana de Santa Bàrbara és un lloc on es celebren periòdicament exposicions, xerrades i conferències. Per als interessats en visitar-lo, els horaris són de dijous i divendres de les 17 a les 19 hores i els dissabtes també de les 17 a les 19 i els diumenges de les 11 a les 13 hores. Per més informació us poden dirigir al telèfon 977-71-7000.
Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza una activitat solidària. Vagis on vagis. Siguis on siguis, col·labora amb el Banc dels Aliments. Aquest estiu la fam no fa vacances.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I abans d'arribar a la informació esportiva, temps avui també per a les valoracions. Primerament anem cap a l'Aldea per fer lectura de la nota de premsa editada per l'Ajuntament Aldea valorant la celebració del primer concurs de cuina del municipi, un concurs celebrat el cap de setmana del 10 i 11 de maig. Míriam Ferrando, la regidora de Turisme, explicava que el cap de setmana del 10 i 11 de maig es va realitzar al pavelló poliesportiu de l'Aldea aquest primer concurs de cuina 4 Torres de l'Aldea. Hi van haver un total de 16 participants, estudiants i o aficionats a la cuina. Tots ells van fer gaudir als presents. Realment va ser tot un espectacle vore'ls cuinar i una gran experiència per a tots ells, els quals van valorar també molt positivament la seva participació en el concurs. El jurat va poder degustar plats realitzats amb arròs, amb una gran professionalitat. Donen les gràcies des de l'organització als representants de les diferents escoles de cuina que van fer costat en aquesta primera edició del concurs, a Noé Barea, representant de l'Escola de Cambrils, Imma Pons, de l'Escola Pons de la Ràpita, Yolanda Bernabeu, de l'Institut Joaquim Bau de Tortosa, Joan Esteller, representant de l'Escola de Terrassa, i Víctor Buera i Santi Navarro, cuiners locals. També s'ha de fer un esment especial, diuen des de l'organització, a Héctor Roda, del restaurant La Llar, per la gran col·laboració i ajut rebut per part d'ell i de la seva parella, Alba Fonollosa, en l'organització del concurs. Val a dir també que la idea d'organitzar el concurs de cuina va sorgir d'ell mateix. També agrair als expositors, Cooperativa de l'Aldea, Queso Perfecto, Arrosaires del Delta, als cellers Bernabí i Manescal i a Torreblanca, i als bars i restaurants del municipi, Bar Restaurant La Llar, Bar Panicello, Mas Masdeu i Bar El Punt, per la seva participació. Des de l'Ajuntament es felicita també les guanyadores del concurs, Bàrbara i Georgina, i els finalistes, Lluís i Nerea, i Gerard Gómez i Dani Llorente, animant-los a tots a presentar-se en properes edicions. Realment valoren molt positivament la primera edició d'aquest concurs i ja n'avancen que n'hi haurà una segona on s'intentaran desmenar totes aquelles qüestions a millorar de l'experiència viscuda en aquest primer concurs de cuina de l'Aldea. I parlant de valoracions, hem de fer esment també de l'èxit de participació que aquest cap de setmana ha suposat la 6a edició de la Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Milers de persones van passar per la ciutat durant el cap de setmana, tal i com en aquesta última crònica avui des d'Amposta Ràdio ens comenta Manel Ramon.
Balanç positiu el que fa l'Ajuntament d'Amposta de la 6a edició de la Festa del Mercat a la plaça, aquesta típica festa de primavera de la ciutat d'Amposta que rememora l'Amposta del 1900. La inauguració fou presidida per la consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Irene Rigau, i el pregó pel personatge que representava la infanta Isabel de Borbó, coneguda com la Xata. Al llarg d'aquests dies són milers i milers de persones d'arreu de les Terres de l'Ebre i d'altres punts de Catalunya les que han passat per la capital del Montsià per gaudir de les activitats i també dels espectacles que se celebren en motiu d'aquesta festa del mercat a la plaça. Contenta es mostrava i feia balanç positiu la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta, Mar Panicello.
Però és que este fin de setmana ha sigut increïble, el temps que ha fet, ens ha acompanyat, i increïble la gent que ha passat pel mercat a la plaça, de veritat, ha sigut una locura. Totalment, totalment positiu.
Destacant, entre altres activitats, la sarsuela, que aquest any va ser en directe amb la cançó d'Amor i Guerra, interpretada, com dèiem, amb música en directe de la Lira Ampostina i també amb els cantants en directe.
Diumenge 18 de maig, a l'Ermita d'Ulldecona, i de les 10 del matí fins a les 8 de la tarda, Camins Conscients 2014. Meditació, respiració integral, alimentació energètica, bioneuroemoció, biodescodificació, dansa de les deesses, neteja energètica, curs de miracles, hipnosi, I Ching, Camins Conscients 2014. 18 de maig, Ermita d'Ulldecona, des de les 10 del matí fins les 8 de la tarda. Més informació a caminsconscients.com, al Facebook o al telèfon 617 911 454. 617 911 454.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final d'este temps d'actualitat en repassem avui dilluns la jornada futbolística dels equips del territori, tancada la competició a la tercera divisió catalana, on teníem un representant que malauradament enguany va perdre la categoria, la Rapitenca. El grup més alt, la categoria més alta on hi ha representació ebrenca ara, és la primera catalana. Una competició a la qual hi queden encara dues jornades de lliga després de la que es va disputar en el dia d'ahir. Una jornada, en este cas, la d'este cap de setmana amb interessos o resultats no massa positius per a, com a mínim, un dels dos equips de les nostres comarques, el Jesús i Maria, que caia derrotat a casa jugant com a local davant del Tecnofutbol pel resultat d'1-4. Per contra, l'Amposta sí que va poder sumar un puntet en el seu desplaçament al camp del Vista Alegre en un partit que va empatar 0-0 sense gols i que permet de mantindre les aspiracions dels ampostins d'aguantar la categoria. L'Amposta és ara mateix 12è a la classificació amb 38 punts. El Jesús i Maria és 17è, penúltim amb 33. Pel que fa a la segona catalana, grup 6è, els resultats van ser Perelló 3, Redis 0, Valls 2, Remolins Vitem 1, Roda de Barà 2, La Cava 0, La Selva 1, Cambrils 1, Roquetenc 1, Alcanar 4, La Canonja 4, Catalònia 2, Morell 9, Calafell 1, Tortosa 2, Vilaseca 1 i l'Ampolla 2, Gandesa 2. A la classificació és líder el Redis amb 72 punts, seguit del Morell amb 64. En tercera catalana, grup primer, també 32a jornada de campionat i els resultats: Vilalba 1, La Sénia 1, Aldeana 4, Batea 3, Flix 2, Olímpic Mora d'Ebre 1, Santa Bàrbara 3, Mora la Nova 2, Alcanar B 1, L'Ametlla 0, Corbera 2, Ulldecona 4, Deltebre 1, Camarles 1, Remolins Vitem B 0, Horta de Sant Joan 2 i Sant Jaume 3, Pinell 1. A la classificació, líder destacat el Camarles amb 72 punts, seguit del Deltebre amb 61. I acabarem amb el repàs a la quarta catalana, grup 20è, resultats d'aquest grup: el Tivenys 0, La Cava B 2, Ebre Escola 4, Campredó 3, Ginestà 3, Roquetenc B 0, Catalònia B 4, Benissanet 1, Jesús i Maria B 1, Xerta 1, Escó B 1, Godall 4, Montells 1, Arnes 2 i el partit Bot Sant Jaume B, que va ser aplaçat. A la classificació, líder Godall amb 80 punts, seguit a molta distància del Campredó amb 66.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Encara aquesta hora queden alguns intervals de núvols. La tendència és que es vagin allunyant, es vagin desfent. Potser els més persistents seran els que es vagin formant en alguns punts del litoral, prelitoral, especialment de les comarques de Barcelona i de Tarragona. Avui, però, com que en general hi haurà moltes més estones de sol, les temperatures, sobretot a les comarques de l'interior, tendiran a recuperar-se. De cara a la tarda, arriben algunes bandes de núvols per les comarques de Lleida, de Tarragona. Seran segurament les escorrialles de tempestes que es puguin formar més cap al centre de la península Ibèrica. Aquí, com a molt, podria arribar algun ruixat en punts al Pirineu de Lleida i a tot estirant alguns punts dels ports. A la resta, creiem que el temps serà una miqueta més tranquil. Les temperatures es recuperen un palet. De cara a aquests pròxims dies, dimarts i dimecres, arriba un petit canvi. Sembla que poden caure alguns ruixats a les comarques de Ponent i al Pirineu. Poca cosa, no plourà tot arreu. I a partir de dijous i divendres, les temperatures pujaran amb més ganes i sobretot farà sol.
Com és habitual, fent una ullada a la previsió del temps, mirant cap al cel, arribem un dia més a l'hora del comiat d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, dilluns 19 de maig, que ha tingut el control i coordinació de continguts, qui us ha parlat? Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, simplement un dia més, agrair-vos la vostra confiança per escollir una municipal de les Terres de l'Ebre per informar-vos. Temps d'actualitat que, novament, demà a la mateixa hora i al mateix dial tornarem a posar en sintonia. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mutè, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mutè.